El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
Maika Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia, bona hora, Roger.
Com estàs, Maika?
Bé.
Com proven les vacances?
No he fet vacances. No, jo no he fet vacances.
T'has treballant aquests dies, eh? Però si no va sortir diari, ahir no hi havia diaris, no?
Bueno, però no es va... No,
o sigui, clar, si que ahir no hi haguessin però... diaris...
No, o sigui, jo divendres no estava de guàrdia al diari, el Lluís Benvenuti, però he escrit doncs, una informació que sortirà demà, vinculada, relacionada amb a la Remedios Sánchez, una de la que hem parlat. El dilluns també una altra informació vinculada... O sigui, he deixat coses escrites, o sigui, tinc el cap de setmana... perquè no treballo i podria estar lliure, però com que tinc aquesta penitència de cap de setmana que amb tu, doncs mira, estic aquí en comptes d'estar ara mateix esmorzant amb el meu pare, a la Meia, és el que tiene. Exacte, és la meva penitència.
La processó va per dins, que
diuen. La meva processió va per dins totes dissabtes al dematí. No, tu, la meva vida s'ha anat al... Tu ets el responsable, bona part de les meves penúries, perquè no tinc ni un cap de setmana lliure.
Però si el teu cap de setmana comença a 2:15, mira, després d'aquí
no,
ja està.
No, perquè la gent normalment, jo podria divendres a la tarda, al vespre, fotre el camp, però clar, hem d'estar aquí, perquè el senyorito vol, a més, veure amb el careto en comptes de fer-ho per telèfon.
Puja.
Pam, pam. No he vist cap processió aquest any.
No?
Cap.
No hi ha, eh? Ah, jo vull anar a veure un nen, la de Verges, la dansa de l'amor, que la fan els dijous. Aquesta sí que m'agradaria molt, perquè bé, és història de Catalunya i l'han renovat, malgrat continuar fidel a...
I ahir, parlant amb el... dinant amb els pares, que el meu pare va ser legionari. El servei militar el va fer a la legió a Melilla.
Anem descobrint coses amb la Maika cada dissabte.
Sí, i aleshores, el que jo no sabia és que, no sé, parlant a... saps que els legionaris s'embarquen fins a Màlaga i fan la processió del Cristo de Mena, que a Màlaga té una gran popularitat i és com... doncs la legió és la que treu el Cristo de Mena i fa aquesta cerimònia i, a més, canten aquest himne del el novio de la muerte. I llavors el meu pare em va dir que ell també li va tocar, o sigui, ell també va processar amb el Cristo de Mena. Diu, ostres, no tenia ni idea. Sí. I diu, a més, ell que no és precisament... ell és ateo, que es va emocionar moltíssim, que era impossible no emocionar-se i que fins i tot recordar, doncs, a part de que bueno, estàs no, tot el dia allà portant el Cristo, sí que és com un esforç i la calor i l'emoció i tot plegat, que es va emocionar. La veritat és que la Setmana Santa emociona, eh? O sigui, així... I a més no té... Imagino que si ets creient, doncs veus a la Verge encara... doncs es remou més coses per dins, però independentment de que siguis creient o no, tot l'ambient que envolta... Jo i la que he viscut a Sevilla han sigut jornades absolutament emocionants i molt maques. I és tot un... I a més és com una desfilada d'art, perquè són autèntiques, aquests passos són autèntiques obres mestres. I la... no sé, tot els sorolls, aquest olor a incients, la dolçor de les torrijas que s'estan fent els obradors, és molt maco, és molt maco.
11:15 del matí. Amb la Maika Navarro, l'hora negra, els successos que evidentment tampoc descansen, encara que siguin festes. Fa uns dies parlàvem precisament del cas a Catalunya del nadó presumptament abusat pels pares i parlant d'aquesta qüestió, vas recordar tu, Maika, el crim de l'Assumpta Basterra, aquesta nena de Galícia adoptada de la Xina, assassinada pels seus pares, Alfonso Basterra, ara a la presó, i Rosario Porto, que es va suïcidar entre reixes l'any 2020. Doncs bé, aquesta setmana hem tingut notícies precisament d'aquest cas, i és que Alfonso Basterra, el pare, ha demanat sortir de la presó per poder estar amb una nova parella que té, però la fiscalia finalment li ha denegat el permís, tot i que semblava que sí, que li deixaven aquest permís, eh?
A veure, Alfonso Basterra porta un temps a la presó de Topes, que està a Salamanca, i va demanar aquest trasllat a Salamanca després d'haver conegut primer doncs, una relació amb de cartes, o sigui, s'escrivia amb una dona de Salamanca i aquesta relació va anar més i bueno, doncs, serien parella sentimental i ell va demanar aquest trasllat a la presó de Topes doncs, per estar més a prop d'aquesta dona. I és veritat que demana aquest permís penitenciari, hagués estat el primer, pensa que ell porta 12 anys tancat, es va ser condemnat com la seva dona a 18 anys de presó per l'assassinat de la seva filla, de l'Assumpta, que tenia en aquell moment 13 anys, tot i que ells sempre, tots dos ho van negar. La Junta de Tractament de la Presó va rebutjar el permís de 8. Aquesta Junta de Tractament són 9 persones i estan tots aquells, són treballadors de la presó que estan en el dia a dia de Basterra. Educadors, psicòlegs, funcionaris, la pròpia direcció del centre, i dels 9, només un va votar a favor. L'advocat de l'Alfonso Basterra va presentar un recurs contra aquesta negativa i va ser el jutge de vigilància penitenciària que va dir, escolta'm, aquest home reuneix totes les condicions i se li ha de concedir un permís. I estàvem en aquest impàs de que la Junta, el jutge de vigilància havia revocat la direcció de la Junta de Tractament i semblava que sortia o no sortia. De fet, molts companys van fer guàrdia a les portes del centre penitenciari i la Fiscalia Provincial de Salamanca va fer un moviment d'última hora i va presentar un escrit oposant-se a aquest permís penitenciari. Amb quins arguments la Fiscalia està en contra? Bueno, el que diu la Fiscalia és que el jutge de vigilància penitenciària no motiva prou bé, o sigui, no, falta motivació a l'hora de concedir aquest permís, i a més recorda la gran gravetat del delicte, o sigui, l'assassinat de la seva filla, recorda també que les tres quartes parts de la pena es compliran al març del 2027, i després també hi ha un element que és així, ell mai ha reconegut els fets, tot i que ha participat en un curs de violència vicària i de violències masclistes dins la presó, que són cursos que sap ell perfectament que puntuen a l'hora d'aconseguir aquests permisos i que mai ha assumit cap responsabilitat en allò que va passar. De fet, ell, les poques vegades que ha parlat, el que sempre ha manifestat, i aquí no enganya els funcionaris ni enganya els educadors, ell diu que ell no va assassinar la seva filla, que tot va ser un error i que ell algun dia es coneixerà la veritat.
Aquí hi ha un altre subtema, Maica, que crec que és interessant, i és en quin moment tu decideixes o t'enamores d'una persona que està condemnada per assassinat o complint condemna per assassinat. I a tomb d'això, l'altre dia al diari Ara, La Carla Torró publicava una entrevista amb la Carlota Elias, que abans d'així vaig pensar en tu. El titular és: hi ha clubs de fans de delinqüents. La Carlota Elias és criminòloga i li pregunta a la Carla: hi ha moltes dones escrivint cartes a presons avui? Diu: sí, i no només cartes. Hi ha clubs de fans on defensen determinades persones, com passa amb l'assassí de Marta del Castillo.
Quin és el que més?
Per què et pot atraure un delinqüent? De fons, hi ha el mateix que quan t'agrada el típic gamberro de la classe. Hi ha voluntat de salvar i canviar la persona. Però una cosa és un atracador de bancs i una altra un assassí, com aquest cas de l'Alfonso Basterra. Diu: hibristofília vol dir atracció per una persona que ha comès un delicte violent. Normalment són casos d'assassinat, violació, delictes de sang, però no ens haurien de fer més aviat por? S'ha observat que la majoria de dones que senten aquesta atracció confonen el concepte de protecció amb la violència. O sigui, tenir un home violent al seu costat els pot fer semblar que estan protegides. Hi ha una altra qüestió interessant, que és que nosaltres tenim la idea de maldat com una cosa lletja. Què passa quan veiem algú que ha comès un delicte i ens sembla atractiu? Bé, això ho apunta al diari Ara fa uns dies la Carlota Elias, que doncs es va trobar amb la paraula hibristofília i d'això en va fer el seu treball de final de grau de criminologia, una entrevista que publicava fa uns dies la Carla Turró i que ha acabat en forma de llibre, que crec que era interessant comentar avui amb aquesta història, perquè tu que portes tants anys dedicant-te als successos deus haver vist moltes històries d'amor a través de cartes, a través de persones condemnades amb pocs dubtes que són els autors materials d'un assassinat i que aconsegueixen doncs, mantenir una relació a través d'aquesta atracció. No?
I, de fet, un dia, mira, la podríem portar al programa, que és molt, molt interessant, però... sí, sí, és club de fans en, i a més ho explica molt bé, qui té clubs de fans i a la presó arriben saques de cartes, és el Miguel Carcaño, l'assassí de Marta del Castillo, doncs desperta autèntic furor entre determinat públic, joves a més, que li escriuen i ofereixen fer el que faci falta. I sí, hi ha aquest component, com diu la criminòloga, de pensar que tu el canviaràs i que tu el cuidaràs i que amb tu descobrirà doncs, el bon camí. I, no sé, però no només fans de portes enfora de la presó. Hi ha hagut moltes històries de treballadores de centre penitenciari que han acabat mantenint una relació sentimental...
Amb treballadors, entre, eh?
Amb presos, arrabadant a l'assassí de la Ballesta, que va assassinar el seu avi, va acabar amb una funcionària, amb una treballadora social de la presó i van acabar casant. No sé, entenc que continuen junts, o sigui, i no és la primera... I hi han relacions, i no només de dones amb presos, sinó també es produeix l'altre component d'homes amb recluses. Clar, també és veritat que tenim menys recluses i menys assassines, però es produeix també aquesta fascinació i aquesta admiració per elles. Ara estava pensant en l'assassina de Gabriel, del petit Gabriel, l'Anna Júlia Casada. Ella va mantenir unes relacions sexuals amb un treballador de la presó, però aquí la situació és més complexa perquè aquí ella finalment el va denunciar assegurant que mantenia les relacions pràcticament obligada i com una mena de salvoconducte o pagament per aconseguir doncs, determinats favors i doncs, un mòbil que li va introduir a la presó, etc. O sigui, potser aquest no seria un cas... No és el mateix cas, perquè aquí ella denuncia doncs, aquesta superioritat, aquest posicionament superior era un treballador de la cuina de la presó. Però sí, sí, la Maje, l'assassina de València, que a més també és una dona molt atractiva i que va aconseguir que un amant d'ella assassinés el seu marit, ella té també rep moltes cartes d'homes que l'ofereixen fer vis-a-vis.
Escolta, Maica, aquest cas...
O bueno, recorda la manada, els cinc membres de la manada de Sevilla que els Sanfermins van violar amb aquesta jove de Madrid, doncs el seu entorn mai el va penalitzar. Tu, aquells dies... tot allò que es va produir, tot aquell debat i tot aquell despertar d'indignació col·lectiva a tot el país, doncs tu anaves a Sevilla, en els entorns d'aquests cinc homes i el que et provocaven era que tot era una gran injustícia i que ell havia entrat a aquell portal de manera voluntària a mantenir relacions. Cap dels cinc ha tingut una condemna del seu entorn. Un d'ells tenia nòvia i es va acabar casant amb la nòvia i, de fet, ha sigut pare fa poc. O sigui, cap, cap ha tingut el...
Estan complint condemna encara, no?
Sí, bueno, però alguns han començat a tenir permisos, sí, però s'han casat a la presó, però no han tingut el... O sigui, tot el seu entorn els continua visitant i en algun moment a la presó se'ls havia de... s'havia d'actuar perquè gairebé provocava en secta una certa allò, eufòria, com eren tractats pràcticament com a héroes.
Maica, el crim de l'Assumpta Basterra ens connectava la setmana passada amb aquest cas del... Digues.
Però és important perquè no m'ha acabat d'explicar que ara mateix, clar, la gent pensa, vale, la fiscalia s'oposa, i ara què? Doncs bé, la fiscalia s'ha oposat a aquest permís i ara serà... L'advocat ha tornat a presentar un escrit i ara serà l'Audiència Provincial de Salamanca qui ha de decidir, té l'última paraula per decidir si ell pot gaudir d'aquest permís. És molt probable, té molts punts de que aquest home surti al carrer i de permís. I insisteixo, porta 12 anys tancat i tot, a tothom ens va esgarrifar aquest crim. És veritat que ell no l'assumeix, continua negant la seva autoria, tot i que la càrrega de proves contra ell i contra la seva dona era abrumadora. O sigui, no hi ha cap mena de dubte, per molt que ens peti el cap que aquests pares es posessin d'acord, tot i estar separats, per matar, per assassinar a la seva filla, però ell ho nega. Però és molt difícil que no li donguin el permís, perquè és que en algun moment ha de sortir al carrer. Mm.
Ens connectava aquest crim amb el que havia passat el cap de setmana passat amb aquell nadó presumptament abusat pels seus pares. La setmana passada també vam explicar que van traslladar el mòdul al pare per una agressió. Com avança aquesta investigació? Tens alguna novetat al voltant d'aquest nadó presumptament abusat pels pares?
Sabem que el petit ha evolucionat bé i està bé.
Continua Vall d'Hebron ingressat, per això?
Continua la Vall d'Hebron... Mira, no ho sé, perquè saps que crec que on estigui ara... És que no he volgut preguntar. La setmana passada continuava la Vall d'Hebron. L'únic últim que em vaig saber oficialment és que estava bé, que evolucionava molt bé, que tindria una recuperació extraordinària i em vaig quedar amb això. I ara no sé si és possible que ja estigui amb les persones que l'han de cuidar. I sé que la Generalitat no volia, o fins que tot s'aclarís, que els avis se'n fessin càrrec del nadó. La dgaia normalment sempre opta per buscar un familiar, perquè se'n cuidin. Però aquest cas té unes particularitats que preferien de moment aquestes famílies d'acollida urgent fins a esperar. Potser ha acabat amb algú de la família, m'estranyaria, però en qualsevol cas està bé
i
es recuperarà, i a més, contradint una mica el que deia la consellera de Salut en aquest mateix estudi, no tindrà... Aquesta criatura sortirà endavant sense seqüeles perquè és molt petit i per tant, bé, molt bé. I ja d'ell ens hem d'oblidar. Els pares, perquè és molt petit, a més, és que hem de respectar i... Els pares continuen a la presó, tenen una advocada, tenen advocats diferents, ell i ella, i bàsicament, de moment, van presentar un recurs contra l'empresonament, demanant la llibertat, i l'Audiència Provincial ho va denegar absolutament la posada en llibertat. Per tant, tots dos continuen empresonats, i hi ha una instrucció que s'està realitzant on el fiscal, el Félix Martín, que recordàvem que era el mateix fiscal del cas de la Guàrdia Urbana, ha demanat tot un seguit de proves, i també els advocats respectius també estan demanant proves. Per les dependències de Mossos d'Esquadra han desfilat, doncs, està desfilant tot l'entorn del matrimoni. Una mica els investigadors, el fiscal el que vol saber és si va haver-hi, en quin moment en aquestes 6 setmanes de vida es va produir algun canvi en el comportament dels pares envers del bebè. Si ja va haver un moment que ja no el deixaven veure, etc. I tot l'entorn, a veure què va... Si troben algun element que provoqués un canvi d'actuació.
I sobre aquesta presumpta agressió dins de la presó al pare?
Està... la mare, o sigui, tots dos en un primer moment, quan el jutge de violència ordena l'ingrés a presó de tots dos, se'n van tots dos a Brians, en un primer moment. Allà, en aquell primer cap de... Això és dimecres, aquell cap de setmana ja reben les visites dels familiars, que els hi porten roba, manifesten el seu suport absolut cap a tots dos, i la dona és traslladada aquí a Batràs. Des del primer moment, la directora del centre de Batràs va decidir aïllar la dona, aïllar-la, i que no tingués cap contacte amb la resta de preses. Entre altres coses, perquè Batràs és una presó molt petita, on hi ha un mòdul de mares amb fills...
Vam anar a gravar un reportatge allà.
Ah, és veritat. Mm-hmm. Doncs ja
impressiona molt.
Perfectament. Sí. Doncs entrar allà amb aquestes acusacions, havia molt risc per la dona, i està completament aïllada. O sigui, no té cap mena de
contacte amb altres preses.
Amb cap altra presa. A més, està monitoritzada, vigilada, i està allà.
I el pare és a Brians.
El pare és a Brians. Amb ell, la directora del centre li proposa, escolta'm, si et sembla, fem un règim d'aïllament, perquè... Però, clar, un règim d'aïllament et coarta de determinats moviments, perquè t'obliga a estar sol al pati, dinar sol, o sigui, fora de l'horari comú. I ell va dir que no, que estava convençut que passaria desapercebut i que no. Però, vaja, la presó, escolta'm, tothom sap qui és, tothom sap per què entra, i és molt difícil. I, a més, els presos, clar, els presos no viuen aïllats, veuen la tele, escolten la ràdio, i estan, arriben als diaris, i estan, tenen coneixement.
Informats, sí, va ser un cas molt mediàtic.
I aleshores sabien perfectament, a més, que aquest pare estava allà i va entregar 0, en identificar-lo, i en un moment doncs es van en un espai comú, no sé si era el pati o el menjador o en un taller, doncs es van apropar un parell de presos, i va ser ràpidament, els funcionaris del centre van actuar, i va ser una agressió mínima, o sigui, crec que li van donar dos, no va donar temps de donar-li més que dos cops, i ja el van traslladar directament, i aquí ja no li van preguntar si volia o no, sinó que ja directament està aïllat, i per la seva seguretat. Tots dos continuen negant els fets, i escolta, presumpció d'innocència, i ara hi ha una cosa que és absolutament objectiva, i hi ha determinades lesions que tant la forense que examina el bebè com els pediatres de la Vall d'Hebron asseguren que no poden ser no són lesions accidentals, així com aquestes anteriors que determinats pediatres per altres hospitals que va passar d'urgències, Hospital del Mar, Sant Pau, Sant Joan de Déu, van doncs associar amb aquesta sonda que li van posar al petit perquè tenia un episodi de febre. Hi ha d'altres amb les que arriba, altres lesions amb les que arriba el bebè a la Vall d'Hebron, ja amb ambulància des d'urgències de Sant Pau, que difícilment són... No tenen més explicació que de la voluntarietat, i ja ho veurem.
3 minuts per arribar a 2:15 del matí. Maica Navarro, moltes, moltes gràcies. Que tinguis un gran cap de setmana. Bona Setmana
Igualment.
Santa. Aprofitaràs per anar al cine? Ets de veure els clàssics aquests dies?
És que, com estic allà estic a l'Ametlla i estic aprofitant per estar amb els pares, doncs no...
Si els no tens ganes de cine.
Bueno, estic amb ells. Aquesta tarda tenim taller de pintura.
Ah, molt bé. Què pinteu?
He comprat unes... com unes cartolines que tenen uns dibuixos molt macos, i aleshores amb aquarel·la doncs vas pintant són d'animals, i ja ens posem els tres, la mare, el pare i jo,
i tots a pintar.
Tres a pintar, jo intentant mantenir estar concentrats.
Doncs mira, de manualitats, al cine, en aquest cas, algunes no ben bé així, en parlarem de seguida amb l'Àlex Gorina.
De
pel·lícules i
de
manualitats de Setmana Santa, també. A veure si... Àlex Gorina, bon dia, bona hora.
Hola, què tal? Hola, Maica. Fa gràcia, perquè m'estàs sentint?
Sí, clar que t'estem sentint. Mm.
Ah, val, val. Em fa gràcia perquè el Cinema de l'Ametlla dels anys 60-70, sí, quan jo anava molts estius, havia vist gran part de les pel·lícules de la meva infància, o sigui, allà al costat del casino, del bar que hi ha la pujada cap a l'església.
Parles de l'Ametlla del Vallès, eh?
Sí, sí,
vale,
sí,
vale.
Sí.
Però encara no, però no hi és ja, no?
No, crec que tenen una sala d'actes o una cosa així petita i tal. Però bueno, sí, sí, el Cinema de l'Ametlla era l'habitual als meus estius.
De seguida, l'Àlex Gorina, amb pel·lícules que ens podem estalviar aquests dies, però sobretot d'altres que sí, que cal revisar, i algunes pràctiques sospitoses que hi havia en les sales de cine en èpoques més obscures.
Bueno, que la gent es fotia mà.
Manualitats. Si és que jo t'ho he intentat lligar aquí, però veig que no,
ostres,
no, avui no ho has agafat.
Pillat,
estem lents, no?
Més, no, no, més
com anava això, Àlex? Com anava?
Pues fotar-se mà fins al carrer d'identitat, vaja.
Bueno, si vols... No, no, en fi, que la gent ha aprofitat les sales de cinema i les darreres files per fer coses, evidentment.
Sí, això ja ho sabem.
Era un dels recursos, però a Setmana Santa, precisament, vigilaven molt especialment uns cinemes concrets de les ciutats. A Barcelona, per exemple, el Central, que està al carrer Aribau, davant de l'Aribau, sí, clàssic, on ara hi ha les multisales, sí, allà hi havia un cinema que es deia Central. Mm. I era famós perquè era el cinema de les pajilleres dels universitaris.
Exacte. Com? A veure, un moment. Com? Què has dit? Pajilleres?
Pajilleres.
Ah. Sí, home, i tant. Tu ho saps, Maica, havia...
Sí, sí,
doncs, evidentment, una especialitat de guanyar-se la vida fent palles als homes que s'ho permetien a les sales de cinema. Llavors, a Setmana Santa consideraven que això no es podia permetre, encara que estava consentit en secret, i encara que tothom sabia perfectament quines eren, doncs hi havia una prohibició explícita als propietaris de les sales de que no les deixessin entrar i que cap home entrés en pantalons curts. Això era una altra cosa que a Setmana Santa estava absolutament prohibit.
Esta no la... O sigui, no sabia que les pajilleres tenien allò veto de Setmana Santa.
Jo tampoc, veus? Avui he après una cosa més. Jo tampoc sabia que existien les pajilleres, però...
Bé, per favor.
No, és que jo, no? Mira, jo dec venir d'una altra època, no ho sé.
Es veu que a Sabadell no hi havia pajillera.
No.
Això t'ho creus tu?
Exacte.
No. Això de seure a l'última fila per fer marranades tampoc ho havíem fet mai, Sabadell.
Tú no.
Venga, tiene más cuento que calleja, como dice mi padre. Venga, os dejo un
patinet. Maica Navarro, una abraçada, moltes gràcies.
Àlex, abraçades, carinyo.
Adéu, adéu. Pausa i l'Àlex Gorina. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.